Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esteu, bona tarda, les hores que són, després d'estar patint durant bastanta estona, veient aquest partit entre Espanya i Grècia, recordem com han quedat el marcador, 84-77, la victòria per Espanya, merescuda, i nosaltres molt pendents de tot el que passi, òbviament en aquestes Olimpiades, ja sabeu, a través de la cadena COPE, esteu puntualment informats. Un programa d'avui més curt, perquè ja sabeu que estem pendents del tema olímpic, però no per ser més curt, serà menys interessant. Així que et convido que et quedis amb nosaltres fins a les dues del migdia. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Herrera, COPE, Catalunya i Andorra. I per començar avui, de què parlarem? Doncs para molt atenció perquè parlarem de les meduses, perquè aquest any hi han no moltes, moltíssimes. Benvinguts a la cadena COPE. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció perquè tindrem un estiu farcit de meduses. Els experts apunten que n'hi haurà més que l'any passat. Això és bo? És positiu? Què està passant? Doncs ens posem en contacte amb el Xavier Salvador, que és l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar. Xavier, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Dóna'm enveja. Digue'm ara mateix on t'estàs perquè a l'audiència també se li caigui la bava una mica.
Doncs mira, ara mateix estic a Cadaqués, davant del mar, i estem a punt de sortir amb l'embarcació del parc per fer un seguiment de corn marí, del tritó marí, el cargol més gros que tenim aquí a Catalunya.
I aquest es menja, el tritó marí, aquest?
No, està protegit.
Ah, està protegit?
Està protegit.
Ah, sí. I com és físicament? Perquè és forma de cargol normal?
Bueno, és un corn d'aquests típics que podries veure en una tenda d'aquestes de souvenirs d'aquests de platja.
Ah, sí?
I pot arribar a passar els 40 centímetres de llargada i pot pesar diversos quilos de pes.
Llavors
és dels cargols més grossets que tenim, però és també un dels més escassos i amenaçats que tenim.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, s'està notant amb això del tema del canvi climàtic, tu que estàs a peu de mar cada dia, que hi ha o menys espècies o que les espècies van canviant tot el que veus en el fons marí?
Bueno, el mar està en constant canvi, i més que canvi, adaptació. Les espècies s'estan adaptant a aquests canvis constants de temperatura, la qual cosa molts peixos que abans potser podríem trobar a menys profunditat, doncs ara es troben a més profunditat. Tenim zones on estan apareixent espècies doncs que abans no hi eren, o espècies invasores, no?, que ara estan començant a proliferar. Per exemple, l'any passat va començar a aparèixer Asparagopsis taxiformis, que és una alga invasora vermella, que fins ara estava distribuïda doncs, més pel sud peninsular. I l'any passat vàrem començar a detectar a Barcelona mitjançant la plataforma de ciència ciutadana que es diu Minta, on la gent aporta totes les observacions de les espècies que va veient. I vàrem començar a veure com ja no només està a Barcelona, sinó que també està a les Illes Medes, en el Cap de Creus encara se salva, hi ha alguna observació puntual, però també s'ha distribuït per tota la zona de la Costa Dorada. O sigui que sí, estem en un constant escenari de canvi i d'anar veient, no?, el que va passant a poc amb aquest escalfament progressiu de l'aigua.
Perquè, Xavier, quants graus ha pujat en els darrers anys la temperatura del mar?
Bé, això és un escalfament progressiu i es calcula que va pujant de l'ordre d'un mig grau per any o així, que pot semblar una cosa que no hauria de tenir importància, però pensem que moltes espècies poden tenir el seu límit de rang tèrmic pues, al borde. Llavors, quan va pujant progressivament aquest mig grau, encara que no sembli, pues, en uns anys ja poden ser un grau i mig, i això ja sí que pot dificultar, pues, que algunes espècies estiguin ja en un llindar que és perjudicial per elles i que es veuen obligades, pues, a marxar a més profunditat o desaparèixer d'una zona.
Xavier, vull començar amb la conversa perquè volíem parlar de meduses. Estem parlant d'un estiu que està farcit d'elles i els experts apunteu que n'hi haurà més que l'any passat i també en parlarem de la caravela portuguesa, aquest que ha fet obligar aquest animalet a tancar platges a la Costa Daurada. Anem pel principi. Què són les meduses i quina feina o quina tasca fan dintre del mar, dintre de l'ecosistema marí?
Sí. Bé, les meduses són nidaris. Són un grup que no el tenim a terra. Llavors, això sempre dificulta molt quan expliques les coses a la gent que no es fica habitualment a l'aigua, no? Perquè són fílums que directament, com que no estan presents a terra, doncs costen d'entendre. Llavors, els nidaris, bàsicament, són el grup que contindria, doncs, les meduses, les anèmones i altres organismes, doncs, que són urticants, que la urticària aquesta es dona per unes cèl·lules que es diuen nidocits, que és el que també li don nom al fílum, i que bàsicament són com unes ampolletes, uns granets, que contenen una punteta que detecta la matèria orgànica, per així dir-ho, és a dir, quan detecta alguna que està viu, reacciona i aquests granets exploten i alliberen un arponet amb un filament que és urticant. Llavors, depenent de l'espècie, en té més o en té menys, no? I en el cas de les meduses, doncs ens trobaríem amb espècies com ara la pelàgia, que seria la medusa bioluminescent, que tenen densitat elevadíssima de nidòcits i, de fet, no només piquen els tentacles, sinó que pica el barret, piquen els filaments, pica tot el conjunt de la medusa, com trobaríem meduses o organismes que són pràcticament inofensius i que no provoquen pràcticament res d'irritació, com per exemple seria l'ou ferrat, que és la medusa que sol arribar a la tardor a les nostres platges, que veus que els tentacles són molt curtets i són blancs i blaus, i això és perquè ha substituït la majoria d'aquestes cèl·lules urticants per zooxantel·les, que són algues simbionts, amb la qual cosa fan la fotosíntesi i no tenen excessiva quantitat d'aquestes cèl·lules urticants, per la qual cosa no són gens perilloses per l'humà i són molt boniques de veure.
I la funció de la medusa al fons marí, què fa? Per què és tan necessària o no?
Sí, la medusa és un caçador, és un depredador, per així dir-ho, que s'alimenta de generalment microorganismes, qualsevol cosa que trobi en les corrents, inclús fins a mides grosses, com podrien ser peixos. Llavors, la seva funció dintre de l'ecosistema, doncs, seria aquest, diguéssim, depredador o consumidor primari d'aquests organismes microscòpics, i a la seva vegada és font d'aliment per a altres organismes, com podrien ser peixos un cop arriben a les platges, com podrien ser tonyines que en moments de necessitat se mengen, com podrien ser el peix lluna, que també s'alimenta de meduses, com podrien ser tortugues, que també s'alimenten de meduses. Llavors, tenen diferents depredadors que normalment són bastant resistents, no, a aquestes cèl·lules urticants, amb la qual cosa tampoc és que tothom s'alimenti d'elles, però sí que hi ha certes espècies que en algun moment de la seva vida se veuen obligades o mengen meduses.
Xavier, l'escalfament de l'aigua, de la qual parlàvem fa un moment, imagino que beneficia a certes espècies de meduses, com és el cas de la pelàgia, no? Perquè tinguin un potencial reproductor més alt, no? Si li va molt bé la reproducció, cada vegada n'hi haurà més, no?
Exacte. De fet, la pelàgia és una de les que s'està veient més beneficiada per aquest escalfament de l'aigua. I, clar, això és una cosa que nosaltres no podem regular. És a dir, l'aigua s'està escalfant i ella, senzillament, doncs, cada vegada té més potencial reproductor. Normalment se reprodueix més a finals de primavera, la qual cosa moltes vegades sempre parlem d'aquestes proliferacions massives de meduses a l'estiu, però en realitat, quan més meduses hi ha, és a l'hivern. L'únic que passa és que, com que no hi ha gent a les platges, no hi ha registres de picades, no hi ha registres de res, amb la qual cosa només la gent valenta, que agrada llançar-se a l'aigua, per exemple, al març, a nedar, sap que arribarà en una cala i potser no se podrà tirar l'aigua perquè hi ha un miler o dos milers o més de pelàgies per allà, més centenars o milions de juvenils de mil·límetres que colonitzen la columna d'aigua.
Les pelàgies contentes per les temperatures de l'aigua. També és el cas de la calavera portuguesa? També podem dir que és una medusa, un tipus de medusa?
La caravela és un cas particular. O sigui, sempre tothom parla que és una medusa, però en realitat és un sifonòfil. És a dir, és una colònia de pòlips. Quan parlem dels cnidaris, els cnidaris, la majoria tenen dues formes. Tenen la forma medusa i la forma pòlip. De manera que ja tenen una fase, diguéssim, que és en el fons, on viuen fixades, com seria la forma d'una anèmona, per així dir-ho, però en miniatura, i després tenen la fase lliure, que seria la medusa. Aquest seria el cas, doncs, per exemple, de moltes hidromeduses, que tenen la fase hidrozou, que és fixada en el fons, i tenen la fase hidromedusa, que és pelàgica. En el cas de les meduses verdaderes, els estipozoa, només tenim coneguda la fase medusa. És a dir, no vol dir, no podem assegurar que no hi hagi una fase pòlip, però només tenim coneguda la fase medusa, que seria, per exemple, el cas de la pelàgia, del bor blau, de l'ou ferrat, no? Serien totes aquestes meduses una miqueta més grosses. I en el cas de la fissàlia, de la caravela portuguesa, estem parlant de que és una colònia de pòlips, on un pòlip s'especialitza i fa de flotador, que seria el que veiem nosaltres, que queda emergit, i la resta formen una colònia que pengen dels tentacles, on ells doncs, van caçant i es van alimentant i es van distribuint l'aliment i tal.
Aquesta és nativa de l'oceà Atlàntic, no? Però a la primavera pot arribar a algunes zones del Mediterrani. Ja els hi comença a agradar més els nostres mars, no?
Bueno, la caravela té distribució pràcticament cosmopolita. També està en el Pacífic, en l'Atlàntic, vull dir, es va moguent perquè pensa que és una espècie que es deixa portar per les corrents marines, amb la qual cosa, si el rang de salinitat i el rang de temperatura és òptim o és com a mínim que el pugui aguantar, si les corrents marines l'arrastren, doncs es pot detectar. Llavors es pot detectar doncs, també a la part de l'oceà Pacífic i de l'oceà Índic. Però, bàsicament, aquí en el Mediterrani, el que ens passava és que segurament el rang tèrmic dificultava, les corrents marines, però segurament dificultaven el seu accés fàcil. Si bé a la zona de l'estret de Gibraltar i així és més comú, no?, que se'n puguin registrar, perquè són aigües pràcticament d'afloraments atlàntics, sí. Amb la qual cosa són temperatures a vegades més fredes, aquí a la part, diguéssim, més nord del Mediterrani, era molt raro que hi arribessin o ja pràcticament no hi ha cites. De fet, l'altre dia que miràvem i comprovàvem el tema de cites aquí a Catalunya, de Caravela, ara que s'ha tancat una o dues platges a la província de Tarragona.
Sí, el Tarragonès, sí.
Exacte. Vèiem que no hi ha cites, almenys en bases de dades globals, com seria GVIF, no hi ha cites a Catalunya de Caravela. La qual cosa és una clara expansió progressiva que està afavorida tant per l'escalfament de l'aigua com en molts casos per al canvi del règim de corrents que hi està havent. I és que nosaltres, per exemple, a la zona de Tarragona o a la zona de la Costa Brava, estem molt acostumats a que tota la vida hi ha hagut tramuntana i mestral.
Clar.
I ara ens estem trobant que a l'hivern, en comptes de venir tramuntana, hi ha garbinades, que la garbinada és el vent de sud i ens vindria més donat doncs, per una temperatura alta, més que no pas el vent típic i fred i sec que tenim aquí.
Yeah.
Clar, tots aquests canvis en els règims de vents i de corrents doncs, poden afavorir també la seva arribada.
Normal. Xavier, no podem acabar aquesta conversa sense dir què fer en cas de picada de medusa. Jo dic que les meduses no piquen. És que nosaltres estem invadint el seu medi ambient i llavors elles estan per allà i passen. No és que vegin una cama i diguin cap allà, pum! Elles estan allà, som nosaltres els que entrem. En cas de picada, què fer? Perquè cadascú aquí té uns remeis, he sentit de tot, orina, aigua freda, aigua calenta, aigua de mar, aigua dolça... Què s'ha de fer?
Realment, cada espècie és diferent. És a dir, la toxina que té cada espècie reacciona diferent. En el cas de les més comuns, per exemple, el que seria la pelàgia, no? Sempre el que s'ha de fer sempre és netejar amb aigua de mar, mai amb aigua dolça. De fet, aquest és l'únic punt en comú amb totes. És a dir, l'aigua dolça activa o reacciona o fa que sigui més fort la toxina. No? Per tant, sempre s'ha de netejar amb aigua de mar. Sempre hem de netejar bé la zona i poder ser en un sol sentit, perquè és el que t'estava comentant, que a tu se te claven milions de microfibra, milions de punxetes amb uns filaments urticants. Tot això està cremant constantment la pell. Per tant, quan abans ho aconseguim retirar tot, molt millor. Llavors, per exemple, recomano doncs, això, fregar en un sol sentit per retirar-lo, per no escampar-lo cap amunt i cap avall de la pell, o, per exemple, fer servir doncs, un tall de plàstic, una targeta o alguna cosa que fregui molt fort la pell i que ho arrastri tot en un sol sentit i ho tregui.
Molt bé.
I després, depenent de la medusa, s'ha d'aplicar fred, calor, o s'ha d'aplicar pues, amoníac, o per exemple en el cas de la pelagi seria això, però per exemple en el cas de la caravela no. En el cas de la caravela pot ser pitjor, amb la qual cosa el que s'ha d'aplicar és aigua de mar, netejar i calor, perquè el verí és una miqueta termolab, que se'n diu. Seria com el verí de les aranyes de mar o de les escòrpores, que si et punxa, a l'aplicar-hi calor, el verí es dissol i passa a ser inactiu. La qual cosa, quan tant més calor hi apliquem, doncs millor, perquè abans desapareixeran els seus efectes.
Molt bé. Escolta, mira que són boniques les meduses, vistes des de fora, dic, eh? Són espectaculars, depèn del lloc on viatgis o vagis o als mars que vagis. Són al·lucinants, fins i tot es mengen a molts països. Aquí a Espanya encara això no tira molt, no? Menjar medusa?
No tira molt. Aquí el que se sol menjar solen ser les ortigues, que se'n diu, que són les anemnes típiques, però tampoc és un... O sigui, aquí a Catalunya no és una cultura molt arraigada. Seria una cosa més del nord peninsular, que allà sí que les fan fregides. I, bueno, diuen que són així salades i que piquen. Lògicament, picaran doncs, per als nidòcids, que després de fregir-los encara estan una miqueta més actius. Però, bueno, jo personalment no n'he menjat mai. Meduses ara s'estan intentant aprofitar per al col·làgen.
Ah, sí, és veritat.
És a dir, més en tema de farmàcia o de bellesa, per així dir-ho.
Bueno, Xavier, et deixo perquè estàs allà en plena feina, amb el traje de feina. Quina sort la teva, tenir la teva oficina a l'aire lliure, per això, eh?
Sí, depèn del dia, però sí.
Bueno, sobretot protecció. Per cert, la protecció contra meduses, allò de la crema solar que va barrejada amb medusa, amb antimedusa, això funciona o no?
Personalment considero que la crema solar ara mateix és una cosa que la majoria són perjudicials per al medi, per tots els, doncs, bueno, per com s'allibera, no? I com es dissol en l'aigua i l'afectació que hi ha sobre les espècies. I llavors, hi han cremes solars més naturals i el millor remei contra la medusa és no acostar-la.
Efectivament, efectivament.
Que ja està en el teu medi. I nosaltres som els forans.
Exacte. Doncs escolta'm, Xavier Salvador, superinteressant la nostra conversa, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, avui parlant sobre aquest estiu que està farcit de meduses i que, com dèiem, els experts apunten que n'hi haurà més que l'any passat degut a aquesta caloreta que hi ha a l'aigua i que a aquestes meduses doncs, li agrada. Xavier, enveja, però gaudeix per nosaltres. Tu què pots?
Moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, para muchos arrancan las vacaciones y nos pilla con algunos kilitos de más. En verano también puedes bajar de 4 a 7 kilos y tener un vientre más plano en solo 3 semanas para deshincharte y deshacerse del volumen. Y Enriqueta pues nos va a dar los trucos para lograrlo con éxito y sin dejar de comer, porque recordemos que no son batidos. Enriqueta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Montse. Muy buenos días. Pues efectivamente, adelgazar en verano es posible con el plan 1-2-3 de Climitec. Tiene más beneficios. Además, reducimos la presión arterial, el colesterol, el azúcar. Mejoramos la movilidad en rodillas y espalda. Conseguimos una figura más esbelta. Estaremos más atractivos. Reducimos la celulitis, las estrías, la grasa. Y como tú bien has dicho, bajaremos de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
Bueno, ese plan 1-2-3, Enriqueta, recordar que no es un medicamento, es natural, está hecho a base de plantas, minerales y vitaminas, con registro sanitario, apto para todas las edades, hombres, mujeres. Sí. Y si estás cansado de hacer dietas estrictas y no adelgazas, pues pásate ya ese plan 1-2-3 y vas a perder 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen en solo 3 semanas. Enriqueta, ¿cómo funciona este plan? Vamos por la primera semana.
Mira, la primera semana tomaremos los sobres de piña que nos van a ayudar a deshincharnos, a evitar la retención de líquidos, a combatir el estreñimiento y en esta semana bajamos más de 2 kilos.
La segunda semana.
Los sobres de naranja, ¿eh? Cuidemos la flora, renovamos, drenamos, desaparece la grasa del abdomen, aceleramos el metabolismo, seguimos perdiendo peso y sobre todo bajaremos más de 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es la, digamos, el remate final.
Las cápsulas captagrasas saciantes que nos van a ayudar a atrapar y eliminar la grasa para que sigamos perdiendo kilos, sin efecto rebote. El resultado, sí, el resultado es de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650 51, 52, 53, sin tener que desplazarte a ningún centro, sin citas, todo por teléfono. Y lo recibes por mensajería, sin gastos de envío, por ser oyente de COPE, en tu domicilio o donde tú estés, si estás de verano, ¿eh? Solo tienes que marcar el teléfono 650 51 52 53.
Pues marca este número porque mañana lo vas a poder tener en casa donde tú quieras. Recuerda que es económico, vamos a bajar de peso y volumen. Y Enrique, te voy a proponer un trato. Las infusiones detox más lipo más drena, que son drenantes y saciantes, más las galletas para la merienda o el desayuno de pura fibra. ¿Nos puedes regalar a nuestros oyentes que vengan ahora mismo y que marquen ese 650 51 52 53?
Pues claro que sí, Monse, tú me lo pides, pero es que los oyentes se merecen el mejor plan de pérdida de peso con la mejor promoción. Y les vamos a regalar las tres infusiones, que son extraordinarias, nos evitan retención de líquidos, combatimos también el hinchamiento. Bueno, son estupendas y las puedes tomar calentitas o bien frías, ¿eh? Y estas galletas que no pueden faltar, que son ecológicas de pura fibra para tu merienda, para tu desayuno, cuando a ti te apetezca. Y atención, es que con el plan 1, 2, 3 vas a bajar 5 veces más de peso que haciendo otras dietas. Así que no te lo pienses más, ponte en plena forma. En 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos y más de 4 centímetros de volumen, que no lo queremos, que no queremos barriguita, Monse.
Desde luego que no, fuera esa barriguita, fuera esos kilos de más. Llama ahora mismo al 650-51-52-53 y esa oferta exclusiva de COPE, las tres infusiones detox más drena más lipo y esa caja que están tan buenas de galletitas ecológicas de pura fibra y riquísimas. Me las como yo cada mañana, que te voy a contar. Son gratis con ese plan 1, 2, 3, pero tienes que llamar a Enriqueta al 650-51-52-53. Enriqueta, hasta mañana.
Hasta mañana. Un beso muy fuerte.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo? Llevaba guardados, activados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con línea directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
D'aquí un moment a la cadena COPE us parlarem d'amor i intel·ligència artificial. No t'ho perdis perquè mantindrem una conversa força interessant amb l'Eduard Blasi, que és professor i col·laborador dels estudis de dret i també espera en privacitat de dades. Però abans et vull donar un bon consell dels amics de Brico Ventana. Amb aquestes calors que tenim, és important tenir un bon aïllament de casa teva quan tens aire condicionat o poses el ventilador. Doncs els amics de BricoVentana.es tenen les finestres més modernes perquè tinguis a la teva família amb el confort que es mereix i la seguretat. Si vols tenir més informació, ves ràpidament a buscar a BricoVentana.es per tenir, com dèiem, aquesta comoditat, ja sigui a l'estiu com a l'hivern, perquè et permetrà aïllar, per exemple, ara a l'estiu, aquesta pesada calor.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és un plaer a Herrera COPE parlar amb l'Eduard Blasi, que és professor, col·laborador dels estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i expert en privacitat de dades. Eduard, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
La gent es preguntarà, avui què vol parlar la Montse amb l'Eduard Blasi? Doncs avui amb tu, Eduard, volem parlar d'amor. No hi ha res més bonic que això, no?
Exacte.
Però parlem d'un amor de chatbots, un amor d'intel·ligència artificial que no sé si ha arribat per quedar-s'hi, perquè déu-n'hi-do els perills que hi han avui en dia amb aquestes aplicacions de chatbots romàntics. Què s'entén per això que estic explicant ara mateix? Què és un chatbot romàntic, Eduard?
Sí, al final seria una eina que, en la que hauria estat prèviament entrenada amb determinada informació i que emularia una relació sentimental amb una persona física, encara que no ho fos.
Mm. Què vols dir? Que estem parlant de nuvi o novi, o nòvia virtual?
Estaríem parlant d'algú semblant, en el sentit de que la persona podria doncs tenir converses i situacions amb, al final, amb una màquina, però sí que és cert que doncs aquesta persona compartiria o podria compartir certa informació realment personal, informació inclús sensible, informació realment íntima.
Ara que estem parlant d'això, em ve al cap la pel·lícula Her. No sé si la tens present, que l'actor, que és el que va fer, bueno, ja em sortirà, que és tan conegut, que va fer de Napoleón i que ha fet de Joker, aquest va sortir una pel·lícula que ell s'enamorava a través d'internet d'una persona virtual.
Sí, hi han hagut situacions vàries. Precisament, inclús, l'any passat va sortir la notícia de que hi havia hagut una dona que s'havia casat amb una intel·ligència artificial.
Cert.
És a dir, els temps estan canviant moltíssim. I tot això està evolucionant. I el punt està amb quins riscos legals comporten també aquestes situacions, perquè, clar, són situacions noves. La normativa actual pot fer front a determinades casuístiques, però sí que és cert que també la norma s'ha d'anar adaptant, sobretot si fem doncs èmfasis a aquests riscos en la privacitat i en la seguretat de determinades aplicacions.
Les dades que ens demanen, òbviament, ens demanen moltes, des de fotografies, la nostra veu, informació íntima, preferències sexuals, tot això ho pregunten i més, no?
Clar, això en funció de l'aplicació podria ser inclús més extensiu. Les dades són les que aboquem directament quan, per exemple, doncs emplenem un formulari de registre, determinades preguntes per perfilar-nos una miqueta, i les que aboquem indirectament, que això són les notes de veu, el contingut dels missatges. Tot això, al final, deixa una empremta digital, pot ser analitzat per algunes aplicacions i podria, al final, realitzar-se un perfilat molt més precís.
La majoria d'aquestes aplicacions deixen clar que poden compartir la teva informació?
Aquest és un dels problemes principals, la informació que es facilita a l'usuari sobre l'ús i les finalitats d'aquesta aplicació o eina que s'utilitza. Normalment, o no es facilita o no es facilita de forma prou clara.
Fins i tot es parla de que hi ha rastrejadors d'aquestes aplicacions que envien informació a països que tenen situacions complicades, només amb el tema de dades, sinó també per potenciar els escenaris d'escams, no? D'estafes esteses en internet.
Clar, en un món global, amb el que vivim, no? Ens trobem amb marcs normatius diferents. No tots tenen el mateix grau de protecció que tenim aquí a la Unió Europea. I clar, si aquestes dades viatgen a un país on la normativa és molt més laxa, aquí pot haver-hi un risc a perdre aquest control sobre aquesta informació i de que les dades puguin ser reutilitzades o utilitzades de forma negligent.
Aquests chatbots surten de la intel·ligència artificial. En sabem molt poc encara de la intel·ligència artificial, no?
És un tema força innovador, porta temps coent-se, però sí que és cert que encara doncs, està tot per veure. És a dir, s'estan desenvolupant moltes coses, està evolucionant a una velocitat molt elevada i, per tant, encara doncs, el grau de maduresa en la societat i a nivell normatiu encara no existeix. Parlem de que precisament l'1 d'agost va entrar en vigor la normativa d'intel·ligència artificial a la Unió Europea. Estem dient que fa 4 dies comptats, no?, que tenim aquesta normativa. Llavors, en fi, tot encara és força nou.
Eduard, es parla poc, crec jo, del tema dels problemes psicològics que pot provocar, en aquest cas, aquests chatbots romàntics, no només el fet de posar en perill la nostra privacitat, sinó també ens pot provocar problemes psicològics, no? Perquè pot arribar un punt que amb aquesta intel·ligència artificial, si passes moltes hores interactuant, tinguis dificultats de separar la realitat de la ficció.
I aquest és un problema bastant greu, en el sentit de que, clar, la pèrdua de consciència pot eventualment efectuar que una persona doncs, comparteixi més informació inclús de la que pròpiament voldria compartir. I això, doncs, clar, té una lesió o uns danys psicològics que van associats doncs, a un grup de circumstàncies que es poden donar en l'ús d'aquest tipus d'eines.
Mm-hmm. S'hauria de mirar què és el que hi ha darrere de tot plegat aquesta persona, no? Perquè des de la solitud, des de la poca interacció amb d'altres persones, perquè, clar, el fet de que tu puguis, en aquest cas les dones, tenir una nòvia virtual a través d'internet, perpetua una mica els estereotips de gènere de dones complaents, submises, que sempre estan disponibles i que mai estan de mal humor, no?
Clar, d'alguna manera estem fent artificial, no?, una situació natural o humana.
Mm-hmm.
I això també comporta riscos de que al final, no?, s'acabi associant o inclús esperant determinades reaccions o respostes sobre situacions on en la vida quotidiana no seria així.
Mm. Hi ha denúncies ja? Hi ha casos de primeres denúncies sobre aquest fet de manipulació de les teves dades en aquest tipus de chatbots romàntics, entre cometes?
Hi ha hagut casos de suplantacions d'identitat amb aplicacions de cites, hi ha hagut casos de fuites de dades amb aplicacions o plataformes de diferent índole, però en aquestes pròpiament encara no se n'ha sentit doncs, cap tipus de situació de risc.
A mi em fa molta por. Escolta'm, no hi ha res com lligar el face-to-face, eh? El cara a cara com el de tota la vida, no?
Jo crec que al final hi ha certes tradicions que no s'haurien de perdre.
Efectivament, el piel con piel, no? La mirada amb una persona, perquè, clar, arriba un punt, ja no només parlant d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial, sinó en qualsevol de les, bueno, de les plataformes que hi ha per lligar, no? Que em sembla perfecte que cadascú lligui com vulgui, no? Però crec que el 90% de la gent que està xatejant amb alguna persona no sap realment qui és la persona que hi ha darrere i, finalment, no són molt els casos de la gent que es troba, no?, després de xerrades allà d'hores interminables.
Sí, la veritat és que en l'entorn online hi ha certes coses que es perden. I l'entorn online mai podrà arribar a suplir l'entorn offline o analògic, que és aquest, el face-to-face, no? Llavors, com a complement, podríem pensar doncs, que podria ser adequat en determinades circumstàncies. Ara, mai hem de pensar que tot això ha d'acabar substituint una situació humana de la vida quotidiana.
Tant de bo, tant de bo. Escolta'm, doncs jo recomano molt la gent que vegi aquesta pel·lícula de Her, te la recomano tu també, perquè no sé si l'has vist, Eduard.
No l'he vist.
Em va impactar i molt, perquè a més ell és un gran... El Fènix, el Joaquin Fènix, és un gran actor i la veritat és que la pel·lícula enganxa perquè el tipus, o sigui, està desitjant arribar a casa per encendre l'ordinador i parlar amb aquesta nòvia virtual i el tio està 24/7, surt al carrer pensant en aquella dona, la dona el deixa, la dona virtual, bueno, una bogeria, eh? I si aquesta és la realitat que tenim avui en dia em fa molta por. Digue'm antiga, però jo sóc de l'antiga escola, eh? O sigui que avui hem volgut parlar sobre els riscos que hi han amb totes aquestes dades. Recordem, el 90% d'aquestes aplicacions de chatbots romàntics creades amb intel·ligència artificial no estan complint amb una mínima seguretat. I avui hem volgut parlar amb l'Eduard Blasi, que és professor i col·laborador dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques i expert en privacitat de dades. Un consell hem donat almenys a les persones que ara a l'estiu també aprofiten, no? Ara imagino que el flux de gent que interactua amb el tema aquest d'internet és força elevat.
Ara suposo que és una època on encara es donen més aquestes situacions o circumstàncies.
Doncs aquesta és la nostra conversa. Eduard Blasi, gràcies, una abraçada, bon estiu.
Bon estiu.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Necesites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Flexicar.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Com ja sabeu, a la cadena COPE hem estat seguint fins a l'una del migdia el partit de bàsquet d'Espanya contra Grècia. Ha guanyat Espanya 84-74. Estem ja en el quart dia de competició dels Jocs Olímpics de París. Edu Adia, company d'esports, què tal? Molt bon dia.
Hola, hola, Montse, bona tarda, què tal? Molt bé.
Bé, amb molta calor, però amb ganes de seguir veient espectacle com el que ens ha donat avui Espanya. Hem patit una mica, eh?
Sí, aquesta victòria, com dius, de 84-77 contra Grècia, que permet al conjunt de Sergio Scariolo seguir en vida després de perdre contra Austràlia. A més, a les 3, pendents de la selecció olímpica masculina de futbol contra Egipte, és l'últim partit de la fase de grups, i una hora i mitja més tard, a 4:45, un dels plats forts del dia, el segon partit de dobles de la parella Rafa Nadal-Carlos Alcaraz.
Un dels temes que més s'ha comentat, Edu, durant, abans i durant aquests Jocs Olímpics, és el tema de l'aigua, de la qualitat de l'aigua, del riu que creua tot París i que és tan romàtic. Però es veu que passa alguna cosa amb la prova de triatló,
sí, sí,
i amb aquesta qualitat de l'aigua, no?
Sí, doncs que l'aigua del riu Sena segueix que no és apta pel bany després d'aquestes fortes tempestes del passat cap de setmana sobre París. I la prova de triatló, com dius, que està prevista pel matí, serà finalment demà al matí quan acabi la prova femenina.
Aquesta matinada ja s'està estrenant el Barça, ara ja ens quedem aquí, de Hansi Flick. Com està sent aquesta tornada de Hansi Flick i el Barça?
A la una, debut al Barça de Hansi Flick a la gira pels Estats Units. Serà contra el City de Pep Guardiola. Bon examen per veure els joves de la Masia a l'espera de que s'incorpori Koundé, que ho farà aquest dijous, i les carpetes, que encara queden per tancar, dels possibles fitxatges de Nico Williams i de Dani Olmo.
Anem al Girona, que presenta a Brian Hill.
És la sisena cara nova del conjunt de Mitchell per aquesta temporada. L'extrem, l'ex del Sevilla, està parlant en aquests moments a la sala de premsa de Montilivi. Brian Hill arriba cedit fins a final de temporada del Tottenham.
I últim dia de l'Espanyola, Navata.
Punt i final a la segona parada de la pretemporada de l'Espanyol. Avui és l'últim entrenament abans de jugar demà a les 7 de la tarda a la Dani Jarque contra el Huesca de la segona divisió.
I nou reforç al Barça de bàsquet.
És un fitxatge, el Barça ja té l'ala pivot que buscava després de la sortida d'Òscar da Silva. Es tracta del nord-americà amb passaport nigerià Chimezi Metu, que firma per una temporada.
Bueno, ja sabeu més informació a Esportscòpia, els butlletins informatius i tots pendents a les 3 de la tarda d'aquest Espanya-Egipte. Fem porra o ho deixem passar, això?
No, fem-la, 2-0, et sembla, gols de Fermín i Baena.
Ah, okay, mira.
Firmem. Demà veig, no? Pues ja està.
Molt bé, doncs...
Pagues tu el cafè.
El cafè i el bocata d'anxoves que prens cada matí.
Escolta, bona pel·lícula, Ger?
Sí,
molt bona, sí. T'estàs escoltant ara, molt bona.
Així m'agrada que escoltis i que miris bones pel·lis. Edu Badia, gràcies.
Una abraçada, Montse, fins demà.
Adéu-siau, que vagi bé.
Ciao.
En la linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien un avalista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
banca. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas sin excepción firmadas ante desde el 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que eso...
Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro. Para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre y
todo
cuando
lo que
te quejes. Claro,
demás.
Si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000, es que,
y además
5.000,
el coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí.
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro.
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente, igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos pasa
el 100%
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con
sí,
esa tarjeta
sí.
de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Esto también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Mamá, papá, este verano quiero ir al campamento digital. Voy a aprender lo último en tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital para ayuntamientos y asociaciones. Actividades en competencias digitales para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org. Recuerda, en campamentodigital.org. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Què tal? Com porteu les vacances? Com porteu la feina, els que esteu treballant i la calor? Perquè és horrorós, eh? La sensació tèrmica ara mateix, per exemple, des de Barcelona, on estem fent el programa, estem al carrer a 34 graus, però la sensació tèrmica és a 35. Sort que aquí a la COPE tenim un bon aire condicionat i estem... Escolta'm, fantàstic. Bueno, los que a veces tienen problemas son aquellas personas que heredan, ¿no? Y que tienen problemas con los familiares o con lo que han heredado, porque heredas lo bueno y lo no tan bueno de una herencia. Bueno, pues te voy a poner, por ejemplo, una pregunta que hacen los amigos de Heredex. ¿Un heredero se ha metido a vivir en el piso sin tu permiso y está bloqueando la venta? En Heredex entienden las complicaciones que esto puede causar, así que ellos te compran tu parte del inmueble. Despídete de los conflictos y vive tranquilo. Cuando aceptar una herencia causa problemas familiares o te arrepientes de haberla recibido, Heredex es tu solución. Visita eredex.es para más información y vende tu parte de la herencia. Contacta con ellos y deja atrás los problemas heredados. Eredex, vende y deja atrás esos problemas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La temporada que toca estiuenca en aquest cas, i ja sabeu que hi ha un sector importantíssim durant tot l'any, però principalment a l'estiu, que es treballa més i molt més a l'estiu, que és el sector de l'hostaleria, la restauració, els hotels, tot aquest sector es dispara perquè el turisme ve. Clar, a Barcelona el turisme és tot l'any, en tot cas. Aquí hi ha molts quès. Parlarem dels professionals del sector. Parlarem del que moltes vegades diu no, és que aquest sector està mal pagat, és que es cobra poc, per això no troben gent. Bé, parlarem de tot això i de la formació i parlem amb el director de l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, el senyor Iñaki Gorostiaga. Iñaki, bon dia, benvingut, com estàs?
Molt bon dia, com estem?
Molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Iñaki. Escolta'm, el sector ara s'està disparant, no? Ara és quan més necessitat de treballadors hi ha. Habitualment és tot l'any, però a l'estiu encara tot això suposo que es magnifica més, no?, aquesta necessitat.
Doncs la veritat és que sí, això al final és un tema cíclic, que hi ha puntes, com a país turístic que som, i ara és el moment que tots els hotels i restaurants necessiten més treballadors per cobrir la demanda que tenen a les seves empreses.
I costa molt trobar?
Podríem dir que és pràcticament impossible. En aquest moment jo et parlaré de l'escola. Al final nosaltres sempre hem lluitat perquè la gent que entri al sector estigui formada amb el sector, perquè al final contractar una persona formada és estalviar temps i diners i els seus contractes per treballar durant tot l'estiu i entrar dintre del mercat laboral.
La polèmica eterna de tot això, Iñaki, són els sous, en tot cas. Diuen que és un sector mal pagat, que no es paga bé, que hi ha abús. Fins a quin punt tot això és cert?
Doncs mira, sí que és veritat per una banda, perquè mala praxis hi ha a tots els sectors, però tampoc és veritat del tot. Amb el temps i la mancança que hi ha personal ha fet que tot això s'ordeni. Hem de pensar que ja fa uns anys, sobretot des de la pandèmia, va caure el número de treballadors al nostre sector, i això va provocar que ràpidament les empreses, sobretot restaurants, comencessin a fer jornades continuades, que poguessin gaudir d'algun cap de setmana, i amb unes retribucions que no tenien res a veure amb les anteriors. Fins al punt que, inclús t'ho puc dir, un ajuntament, que no és de Barcelona, no fa gaire em va passar un requisit d'una demanda personal per unes formacions en restauració, i com a escola que som del Gremi Hotels i Restauració de Restaurants, jo els hi vaig dir, això no t'ho publiquem, dic, perquè em sembla una vergonya que ho fareu aquests salaris. O sigui, fins i tot la mala praxis pot arribar on no tindria que ser.
Exacte.
Però, per una altra banda, també et dic que ve gent i venen empresaris que estan treballant molt bé, i quan, sense els salaris, algun professor en broma em diu si és que aquest nano guanyarà més que jo. En dos dies, per no dir ja, i no tenia experiència. per la qual és com tot en aquest món, hi ha gent que fa les coses molt bé i gent que no fa les coses com toca.
Doncs senyor Iñaki Gorostiaga, director de l'ESCOB, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, escolta'm, moltíssimes gràcies. Ja sabeu que la informació la podeu trobar a la web, escob.com. Iñaki, una abraçada molt forta, bon estiu.
Una abraçada i molt bon estiu. Gràcies per tot, que vagi bé.
Mira que me gusta hablar con gente y me encuentro todavía unos que me dicen: no entiendo cómo te gusta tanto conducir. A mí me apasiona, me gusta, porque además es que me relaja. Y seguramente muchos de nuestros oyentes también están en mi situación, que les gusta coger el coche, desplazarse, ir de vacaciones con el coche y tomárselo con tranquilidad, que es lo más importante. Pero también es muy importante tener un buen vehículo, sobre todo la seguridad es muy importante. Por eso, atención con este mensaje de los amigos de Récord Motor, porque me dicen que si estás buscando cambiarte de coche, tienes que escuchar lo que tienen que contarnos. Ellos tienen coches de calidad en recordmotor.com, más de 150 vehículos en perfecto estado. Además, te van a dar un certificado de 280 puntos con la revisión de todos los aspectos más importantes del coche que garantizan la calidad. Entra ahora entonces en recordmotor.com, porque esos más de 150 coches con calidad te están esperando. Sí, sí, has oído bien. recordmotor.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Chuta de gol!
Este verano el deporte no para.
Y nosotros tampoco.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Luis de la Fuente.
Hola, mister.
¿Qué tal?
Hola, Julen Lopetegui. ¿Qué tal?
Luca Modric.
Hola, Luca. Muy buenas.
Muy buenas.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos en un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una súper oferta hoy.
¡Gratis! 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quin plaer escoltar la música de Bisbal amb aquestes calors que fan i vosaltres gaudint de la platja i de la piscina. La música també és superimportant, per desconnectar. Bueno, para los manitas de la casa, como yo les llamo, los Pepe Goteras y Otilios, dejarlo todo, porque si tenéis que hacer reformas en casa, no hay nada mejor que hacerlo con gente profesional, como es el caso de los amigos de Atelier, que te ofrecen proyectos personalizados en reformas de cocina, de baño y reformas integrales desde hace más de 30 años. Trabajan con los mejores profesionales y hacen todas las obras especiales para ti. Si quieres saber más de ellos, decirte que trabajan con la mejor calidad y acabados, los precios son inmejorables y que las fechas de entrega están en un plazo garantizado. Y además, todos los proyectos llevan regalos y ofertas incluidos. ¿Quieres visitar la exposición de los amigos de Atelier? Pues te invito a que te pases por Vía Augusta 106 o que llames al 606-34-6723. 606-34-6723. Atelier, tu hogar en buenas manos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs així és, et deixarem en bones mans. Arribem a les dues del migdia, però antes voy a recomendarte un buen sitio para comer una carne buenísima, carne argentina, en el restaurante La Cabrera. Ya sabes que están en la calle Diputación 239 y viven la pasión por la carne y el fuego, y así lo demuestran la cantidad de comensales que cada día visitan este local. La Cabrera, teléfono 93-878-3230, 93-878-3230, La Cabrera en Barcelona. Salutacions, aquí te ha parlat la Montse Rodríguez. Ara és la informació.